o el centro de la solución de este conflicto.
Temperatures per acabar, tenim 28 graus a Manacor, a Mallorca, 26 a Sant Antoni de Portmany, Eivissa i també a Es Mercadal, a Menorca. Vos ha informat Laura Vendrell amb el suport tècnic de Toni Cardell. Tornam a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
El programa que escoltareu tot seguit va ser emès el 29 de juny de 2016.
Cactus!
Llega un pis sobre d'una botiga. Talla't els cabells i aconsegueix un treball. Fuma uns cigarrets i juga al billar. Fes com que mai haguessis estudiat. Però així i tot, mai ho agafaràs. Mai ho seràs. Perquè quan et tiris al llit a la nit, veient cucaratxes pujar per la paret, si truques al teu pare, ell sí pot parar-ho tot.
A IB3 Ràdio comença Cactus, amb Felip Palau. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Benvinguts, benvingudes, amics de Cactus. El que heu escoltat és una part de la lletra de Common People dels anglesos Pulp. Doncs sóc que són ara mateix. Que parla d'una persona que intenta convertir-se en una persona normal, en una common people, però no ho té por de fer. La lletra segueix així. Diu, mai viuràs com la gent corrent, mai faràs el que fa la gent corrent. Mai fallaràs com la gent corrent. Mai veuràs la teva vida lliscar fora de la vista i ballar i veure i fer l'amor, perquè no hi ha res més que fer. I se n'ha parlat i molt a les darreres setmanes de quina ha estat la influència d'aquesta common people, de la gent de classe treballadora, el fet que Anglaterra hagi deixat la Unió Europea, el més conegut com el Brexit. Alguns analistes fins i tot expliquen que tant el Brexit com també el resultat de les passades eleccions generals espanyoles són dos resultats que demostren que una vegada més en política s'ha imposat la por. Però no tot és això. També sembla que no s'ha tingut massa en compte aquesta classe treballadora, aquesta classe mitjana. Bé, de fet, Daniel Ramírez, el diari El Español, ha escrit un reportatge interessant en aquests darrers dies, ha cridat l'atenció d'aquest programa i es titula Per què els votants majors de 50 anys decidiran les eleccions? El va escriure abans de les eleccions del 20J, Alexandra Palomo, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Què diu aquest senyor?
Diu així: igual que va succeir en la votació que va acabar en el Brexit, aquest nínxol serà fonamental en els comicis espanyols. Cada vegada són més. Els costa donar un gir i no obliden el seu primer vot. Segons el CIS, el 89% dels votants espanyols que han complert 65 o més van acudir a les urnes diumenge passat. Són fidels a la papereta, molt més que els joves majors de 24 anys.
Sí, segurament els joves majors de 24 anys gasten més temps davant el seu smartphone i davant Twitter. Ara en parlarem d'això. Avui tenim una estadística aclaparadora. Tenim l'arc parlamentari de Twitter. És a dir, quins són els partits polítics que tenen més mencions, tenen més presència a Twitter, i ja vos explicarem com és una dada, una xifra que és totalment contrària a l'arc parlamentari que ha generat aquest passats comicis generals, que han donat una important i aclaparadora victòria del Partit Popular. Bon dia, Sebastià Salom.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Va bé.
Bé, fins i tot he escoltat aquests dies que amb les votacions, sí, a Anglaterra i a Espanya, la gent gran ha hipotecat tota una generació de joves. I estàs d'acord amb això?
No estic molt segur, però anem a veure. Vols dir que la fidelitat és una virtut dels veterans?
I els joves... La fidelitat de vot, sí?
Sí, bé, en general.
La fidelitat de vot, sí, hi ha un component de fidelització de vot, sobretot dins del Partit Popular, i segons explicava aquest reportatge que ara hem llegit, o una part d'aquest reportatge, hi ha un component també de por, hi ha un component de no voler-se moure, d'incertesa, sí, davant el que generaven aquestes eleccions, aquest missatge de canvi continu que s'esgrimia sobretot dels anomenats partits emergents. Ara no sé si hauríem de canviar-los el nom ja en els partits emergents, ja, perquè ja han emergit. Sí, 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 ja han emergit. Ara no sabem quin nom els hi hem de posar.
Ho cercarem. Però vol dir que aquest British Exit, sí, el Brexit, ha influït també a les eleccions espanyoles.
Sí, no? Sembla ser que... per una banda, sí. Bé, sap que... No m'ha fet una cosa, sí, no m'ha fet una cosa, Sebastià. Avui tenim un convidat d'excepció, un convidat d'excepció en aquest programa. Sí. És sociòleg... persona de gran coneixement de com funciona la societat balear, la política balear i també la política arreu del món. Ens interessa molt parlar també del Brexit, perquè les Balears tenim moltíssima relació amb les Illes Britàniques, sobretot a l'estiu. Toni Tarabini, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Deia en Sebastià si el Brexit ha influït finalment en els resultats de les generals. Què
sí,
penses tu?
Sí, jo crec, però molt menys el que se diu. És a dir, crec que seria absurd pensar que el ciutadà normal, és a dir, no ha sentit parlar dels Brexit, és que ho estem equivocant. És a dir, les persones que estem aquí no corresponen a la normalitat numèrica, per entendre-nos. La majoria de gent passa una enquesta perquè dius Brexit, això que Brexit vol dir. Per tant, no dic com a despreci, dic com a purament descripció. Per tant, no és cert. Una altra cosa és que tingui conseqüències. I si qualcú li ha sonat malament, és perquè plou damunt banyat, plou damunt una por, que no és el Brexit. Hi ha moltes més coses, però no és el Brexit.
I penses això que diuen alguns analistes, que tant amb el Brexit, sobretot amb el Brexit, però també amb els passats comicis generals, s'està hipotecant una generació? Sí. Des d'aquest vot de gent, recordant d'una població que està envaïda, és a dir, que és un aquesta, fet que no, podem, no es pot contrarrestar.
Aquesta hipoteca de les noves generacions, no tens que veure el Partit Popular de noves generacions, ja s'estava donant tantes, eh? És a dir, no és tan més que una confirmació, home. Han creat una societat en el qual, pot ser que feia molt de temps que no m'ha ocorrit, que deixem els nostres fills i nets pitjor del que estaven nosaltres. No dic pitjor que els nostres predins, però pitjor relativament. Això és completament nou. I per altra banda, també la gent major, hi ha que entendre una altra cosa, també estan emprenyats perquè no tenen garantitzades les seves pensions, perquè es diu, com era l'assumpte? L'assumpte era que els joves feien feina, evidentment, perquè en la seva feina cobrir després els cots de les pensions. Això s'ha acabat també. Per tant, la ruptura és molt més sèria. Perquè aquí a Anglaterra no només són els vells, se pot que ho veig a televisió aquest dia, ahir i avui, que vol gent jove en els autobuses i en el metro tirant botella de cervesa a gent d'un altre color. i no era gent major la que la tirava, eren joves, eh? Per tant, alerta en el simplisme de dir, els vells tots s'han votat igual, els joves tots han votat... No és bona, d'acord? Estem en una societat molt més complexa, les edats tenen en compte, però, és dir, això com dreta i esquerra, dir una cosa era políticament incorrecta. Evidentment, és vera, però l'assumpte és molt més complexa, perquè hi ha una certa transversalitat. Hem d'anar molt alerta que fem anàlisi de societat que no existeix. L'any 2011 no té res que veure amb el segle XX. I crec que això mos embuia molt. I quan analitzem eleccions, que jo no ho puc fer, sobretot els perdedors, si em dic perquè me sap greu, s'estan equivocant absolutament les anàlisis.
També, és a dir, a la postelectoral no hi ha cap tipus d'autocrítica.
No, ni una. Sempre donen s'ocupa els altres.
I res, ja se parla d'unes possibles terceres eleccions.
No n'hi haurà.
O és un govern del Partit Popular amb recolzaments externs i 2 anys de legislatura. Jo no estic preparat psicològicament per unes altres eleccions, Toni, ja t'ho dic.
No, jo tampoc.
Me n'hauré d'anar a un altre país.
No seràs l'únic, farem cor, eh?
Alguns partits intentaven que aquesta incertesa postelectoral no existís i que quedés clar amb qui se pactaria, etc., que no ho varen aconseguir, no quedava clar. Llavors, l'electorat, quan ha anat a triar algo, aquesta incertesa li ha fet fer-se una mica enrere. I la incertesa també que provoca la sortida d'Anglaterra d'Europa, que alguns països poden seguir el mateix camí. E inclús també és una crida cap a l'autodeterminació dels pobles, d'alguna manera. I aquesta incertesa de no saber on anem pot ser que sigui...
Però és una incertesa global.
Sí.
És a dir, que evidentment són les incerteses globals sumant moltes incerteses.
Sí.
És a dir, el problema que tenim en aquests moments és que no sabem cap on anem en res. És a dir, i la qual vol dir, a més, que és a dir, viu un moment determinat que inclús és gent jove, i no tan jove, tenia expectatives i tenia il·lusions i se feia un programa de vida, una manera de viure. Això avui dia és impossible.
Per aventura ara, Toni, i això sí que és una diferència amb les generacions de fa, quan anaven a votar fa 30 anys, les generacions joves, no es va a votar amb aquella energia, no? Com quan vas a un camp de futbol a animar els teus. Fins i tot avui en dia podríem dir que molts dels votants no van a votar amb el que creuen, sinó amb el que no creuen.
Claro. Se volta més en negatiu que en positiu. Dit d'acord.
Avui, per cert, Toni, sonarà molta música anglesa. Fem aquest acte diplomàtic de reivindicar la música anglesa, la música rock anglesa. Ara a mi els anglesos es vera que me tornen a semblar més anglesos. Que sempre ho havien estat, eh? Tot i estar a la Unió Europea, continuant avançant molt anglesos. Si t'anaves a Londres...
Eren molt seus.
Tenen
molta personalitat.
Ha vengut
amb un dels personatges del programa, Toni, que és una clitòria. Amb aquest nom ja te pots, diguéssim, posar a cobert. Molt interessada en l'anàlisi de les eleccions. Clitoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, bien. Estoy así un poco cerrada. Déjame penetrar, Felipe, mi punto de vista sobre las elecciones. Yo creo que la derrota de la izquierda se debe a que no ha habido suficientes preliminares. Eso es muy importante. Eso lo es todo, Felipe. Es que sin preliminares, sin estimular todas las zonas del cuerpo y la mente del votante de izquierdas, pues este se queda en casa, ¿sí? No sé. En cambio, los votantes del PP, cada vez que hay elecciones, lo hacen. Felipe, es que lo hacen. Con todas sus fuerzas, además. Muy entregados, ¿entiendes? Y además en grupo. Es mucho más interesante. Ellos siempre van en grupo. Entonces, claro, les da mucha más fuerza. Van al colegio electoral y penetran su voto en la urna. ¿Eh?
Quizá
no sienten ningún orgasmo al votar, pero al menos lo practican. Felipe, al menos hacen algo.
Y es cierto, això, que... Home, pens que quan vas a unes urnes i veus persones individuals que voten, solen ser d'esquerres, quan són un grupet, aquell grupet de dones, de Napoloni, na Maria...
Sí, no, i fixa't en les classes electorals, de fora, sempre hi ha un grup de gent. Si m'agradaria de gent, ho dic purament descriptiu, la gent de dretes, que ha votat dreta, sense cap rumor, I a més estan els seus apoderats i tal. En canvi, si d'esquerra, per dir ara, és un tòpic tot això. Allà sí. Poses per a dins la mediació, és clar.
Xavi Canyelles.
Sí, molt bones.
Què tal, com estàs?
Va bé. Ai, que duri.
I que duri.
Sí, que duri, toca
sí, 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 ja ho saps, el Partit Popular cada 4 anys, en aquest cas cada 6 mesos, compleixen.
Exactament.
Com quina missa.
Sí, sí, això sempre.
Avui vens a parlar-nos de tecnologia moderna,
sí,
incomprensible temps enrere.
Sí, és vera. Parlar de tecnologia mai entès perquè les votacions se fan encara amb una urna i amb un paperet. És que avui en dia tenim aplicacions, sí, sí, tenim internet. Au, venga, en pla, anar a peu, a posta, cap allà, amb un diumenge de matí, i físicament, bé, no ho sé, supos que...
Hi ha certificat digital, saps?
Sí, clar, sí, que seria molt més fàcil, però bé.
Però és un rite.
Com anar a missa.
Com els mitins, són rites.
Exacte.
S'han de fer per això.
I de resulta que vos parlaré, bé, parlaré, és una de les meves reflexions d'aquestes estranyes que sabeu que sol fer. I de, a vegades pens, no sé si a vosaltres vos passa, com reaccionarien les persones d'altres èpoques, de segles passats, davant la tecnologia actual quotidiana. No ho entendrien, no? Pensarien, per exemple, que és cosa del dimoni, del més enllà, o d'un altre planeta. Imagineu-vos arribar amb un mòbil, no? A l'edat mitjana. No ho entendrien. No obstant això, tenim proves de que ha succeït avui en dia, actualment ja, per exemple, en tribus indígenes de l'Amazònia, de Papua Guinea. Recordem aquella foto de National Geographic, d'aquell grup familiar de l'Amazònia, que va ser retratat des d'un helicòpter, i aquella gent, clar, ho mirava i no sabia lo que era allò. Era un déu? Era un ocell de metall nou? Aquella gent desconeixia la màquina voladora que les retratava. També, cada vegada que hi ha hagut algun contacte amb algunes d'aquestes poblacions, mútuament s'han tocat, no? Exploradors amb indígenes. Els cabells, la roba, mai havien vist un home blanc, per exemple.
Diguéssim que són... sí, són... sí. Civilitzacions tàctils.
Sí, sí, sí. Es poden tocar, les armes, per exemple, que és allò. Però alerta, perquè aquí hi ha un perill molt gran per les dues civilitzacions degut a les possibilitats d'infeccions desconegudes pels dos. De manera que és com el que va succeir quan se va descobrir Amèrica, no? Que allà se morien de grip i nosaltres moríem de sífilis.
Bé. Exacte.
Imagineu-vos anar a l'edat mitjana amb un mòbil, com he dit, se suposa que el mirarien, el tocarien, pensarien que és una arma, tal vegada, una cosa lluenta, plana, les recordaria una espasa, segurament. Navegar per internet seria incomprensible, també, en diferents èpoques, fins i tot en el segle XIX. O mirar la televisió, que segur que algun d'aquests medievals o de l'antic Egipte cercarien aquelles persones, aquells objectes i aquells animals que hi ha a dins la televisió, no? Cosa que els nostres repredins ja varen fer en el seu moment. O entendre la música, com entendrien la música? Com reaccionaria la gent de l'Imperi Romà davant la música de Michael Jackson? O en Ramon Llull escoltant Nirvana? Clar, són coses que existeixen. I com reaccionarem nosaltres, o com reaccionaríem en la música del futur que vendrà? Que no sabem quina vendrà, però possiblement existirà. Ells, aquella gent tampoc sabia que existiria una cosa més enllà, no? Però també es pot donar el procés contrari. I a l'actualitat. O sigui, no fa molt un atlotet de 6 anys a una escola, concretament en un exercici de classe, d'aquests que has d'escriure a llapis el nom de l'objecte que representes dibuixat, per exemple, una cara, poses cara, un indi, indio, bé. Idò, un va escriure palo selfie. I per què va escriure palo selfie? Que hi havia en el dibuixet? Hi havia una pala d'aquestes d'escombrar, que tenen un pal, i clar, ell el que va veure no va ser per grernar, el que va veure un palo selfie. El nen ja no coneix la pala per grernar, el mateix que segurament ja no coneix els pollastres vius, sinó que coneix unes coses rosades que se venen a teades bollides, i no, el primer que li va venir en el cap va ser aquella nova tecnologia que té més a mà, i no precisament una petita passa enrere de sa pala d'escombrar.
De sa pala d'escombrar. Ara, quan parlaves de l'edat mitjana i de navegar per internet, m'ha vengut al cap fa 20 anys, quan va néixer internet, que te connectaves en aquells webs cafè o la universitat o
com una cosa grossa.
Navegar realment era, la connexió era com anar a l'altra banda de l'Atlàntic.
Sí, sí, sí.
Amb ones, en temporal, me'n record. Posaves a Google una referència i tardava, però no recordava, quan tardava 10 minuts. No? Alexandra, te'n recordes tu quan vas començar a navegar per internet la primera vegada?
No.
Però recordes aquella velocitat que teníem abans?
Clar, és que jo
internet?
Trobo en aquells moments era a... normal esperar-se. Sí. Ara ho acoplo ara i m'imagino, ostres, quina poca paciència, però en aquells moments era normal.
Era, dir,
tenies tanta curiositat que t'esperaves.
Teníem paciència. Jo
però
sí,
clar.
No, però
és que...
Ara no en tenim tanta.
No, però era com era, és dir, ja està. És dir, ara, clar, no, cert, no poden valorar el passat en criteris de present. És dir, és que s'han fet moltes, és dir, per tant, hem d'analitzar el passat en criteris de passat. Si no, ens equivoquem. Per tant, ara me posen nerviós si se'ls adona o se'ls encén en 30 segons. Antes, si se'ls encén a mitja hora, era un miracle, conya. Ara,
sí.
És dir, després ve una altra anàlisi, sobre què punyetes fem un sol temps. És una altra anàlisi, que no ve ara, cuento aquí. És dir, menys si sabem utilitzar el temps o el temps el va en contra. És una altra història.
Mm. Sí, el temps, que és un... Una cosa molt preuada avui en dia. I un concepte relatiu, sí.
No existeix?
No. No, no. No existeix. Smell the sea and feel the sky.
Let your soul and spirit fly. I abans d'anar a publicitat amb aquest Into the Mystic, una cançó, Toni, que, per cert, diuen que va molt bé per les operacions, que hi ha metges, cirurgians, que l'empren per les operacions. Aquesta cançó de Van Morrison.
Per què l'emprem? Per estar tranquils els operadors o per què operen?
Ah, bona pregunta. Cosa que no sabem. Una cosa més que volem descobrir en aquest programa, en aquest Cactus. Fem una petita pausa per la publicitat i en tornar continuem aquí analitzant des del nostre punt de vista les darreres eleccions generals i també la votació del Brexit.
El programa que escoltau va ser emès el 29 de juny de 2016. Magnificently we will fold into the best thing.
Cactus, a IB3 Ràdio, amb Felip Palau.
Apura el verano hasta el final con Alcón Viajes y Balearia. Escápate con Balearia de excursión a Ibiza o Menorca desde 20 euros. Información y reservas en Alcón Viajes. Balearia, no hay verano sin mar.
Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si tens una piscina i en fas un bon manteniment tot l'any, no l'hauràs de buidar i estalviaràs fins a 45.000 litres per any. Pensa a regar al vespre o a primera hora del dia. Així es redueix l'evaporació i s'aprofita més. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.8.
El programa que escoltau va ser emès el 29 de juny de 2016.
A IB3 Ràdio, cercam respostes mirant-nos als ulls.
This morning, talking to the trees, I could miss you. After what went down, if all
aquí continuem a Cactus, també continua el debat en aquest programa durant els anuncis, com podeu escoltar de fons, un debat molt interessant. Toni Tarabini, sociòleg, avui és aquí en nosaltres, Toni. Ara comentàvem el fet de què seria del món si de cop i volta la velocitat de navegació d'internet fos la de fa 20 anys. Què passaria amb tots nosaltres?
Bueno, suposo que us posaria molt nerviosos, però és dir, el temps no existeix. El temps el fabriquem a les persones, És dir, ja no vull discutir ara la teoria de l'activitat, però té molta relació amb l'espai. El temps és un concepte relatiu a l'espai. És a dir, el món, el cosmos, no té temps, és que això no és vera, no és un temps, és que ens estem equivocant. Fixa-vos que ara ja hi ha mètodes en els quals nosaltres podem veure exactament el que passava fa milions d'anys. Per tant, vol dir que el temps no existeix.
On ha quedat?
Perdoneu, sé que són locubracions, sí. Però és que si no ens estem equivocant.
Però l'hem creat per organitzar-nos, suposo.
Claro, claro, és un tema que els homes i dones, les persones, és una manera d'organitzar-nos.
I la sensació de temps no és la mateixa quan tens 3 anys o quan en tens 10 o quan tens 60.
No el dubtis.
Per un impetit passa a poc a poc el temps.
I quan estàs davant d'una pàgina d'internet i t'apareix aquell loading, paraula que pràcticament havíem oblidat, però que encara passa.
Loading.
Aquell, com deies, Xavi, aquella bolleta del món que durant 5 minuts
rodava. La bolleta del món d'Explorer, que m'ho passava molt de minuts.
No, perdó, el que deies tu, que quan tenim un joc en Play, és a dir, ara apreta i surt, ara no vinc d'esperar que el joc
se carregués,
però pot ser un quart d'hora a més, encara, inclús, no passa res, no passava res, no?
L'Exploding Fish, un joc de karate, per exemple.
Toni, si...
Això però és prehistòria, no és prehistòria. No fa molt d'anys,
No fa tant, no.
Si no existís internet o si la velocitat de connexió d'internet fos la de fa 20 anys, ara mateix, el Partit Popular hagués tret encara més vots a les passades eleccions?
No, crec que no. És veritat que aquí no tens que veure. És a dir, no, jo crec que de vegades fem lectures molt complicades. Les coses de vegades són més senzilles, no? Ara tu has dit aquest quadre que tens aquí davant.
Ara ho explicarem,
sí. És a dir, en aquell moment, i perdona, jo no ho expliquis tu, però jo vaig fer una primera lectura, és dir, mos pensam que tothom gira a través de les xarxes, això no és vera. No dic que les xarxes no creixin cada més importància, però no és vera. I tampoc no és vera que les xarxes només hi hagi gent jove, mos estem equivocant. No dic que hi hagi gent de 80 anys, però hi ha gent de 50 anys que estan creant les xarxes. Per tant, t'han d'anar molt alerta a fer criteris parcials, a col·loquear un col·lectiu aquí, salta allà, molt més complexa. Això no vol dir que si gent jove no estigui més a les xarxes, evidentment, perquè és normal, però no és l'únic. I segona, què ha passat en aquesta elecció? Després tu ho explicaràs. Crec que hi ha hagut, sobretot el president de l'Esquerra, i me sap greu dir-ho, Podemos en concret, que és una gent que ha jugat molt amb un públic jove, per tant, moltes xarxes, pensant que la presència de les xarxes i la fidelitat de les xarxes i per tant, la gent que ho movia, això significa que aquest partit era la rehòstia i guanyaria de calle. Això no és cert. No és cert, perquè s'ha demostrat que no és cert. Per tant, és a dir, les xarxes és un factor important, però no és decisiu. Si no m'estava equivocant.
El diari Expansión ha publicat, a més, un estudi ben extensiu fet per l'empresa Piper Lab,
senyor,
amb dos gràfiques molt interessants. Com quedaria el Congrés si els votants fossin seguidors dels comptes dels partits i de... Unidos Podemos tindria 225 diputats, el 64,29% dels vots. Ciutadans, en segona posició, tindria 43. El PP seria tercer amb només 30 diputats. N'ha aconseguit 137 a les eleccions. El PSOE es quedaria amb 16 diputats.
No arribaria al 5%.
És a dir, pràcticament es capgira electoralment el resultat si miram cap a Twitter. També aquest estudi explica com quedaria el Congrés si els votants es medissin amb el número de mencions als comptes dels partits. Aquí Unidos Podemos també guanya amb no tanta diferència, 118. El PSOE aquí sí que té, es converteix una vegada més en segona força, però en aquest cas darrere d'Unidos Podemos amb 71, i el PP en té 68, Ciutadans 57. Això sí que seria un arc parlamentari totalment ingovernable. Seria una situació pràcticament de quadripartidisme. Però no ha estat així a les eleccions passades, Toni, perquè...
Tot on dir, és dir, jo crec que, passant d'un estem a l'altre, ara estan convertint les campanyes electorals en un gran circ. No només de les xarxes, sinó, per exemple, la televisió. Ha convertit en un espectacle.
Postureo, que digueu.
Sí, una paraula que no s'ho impedem mai.
No.
Per tant, tot és un postureo d'aquest tipus. Bueno, està molt bé, si gent se diverteix i tal, però jo crec que condiciones van ben a la que ens imaginem. És a dir, de la sexta, en Ferreres, la cara d'en Ferreres va ser fantàstic. Quan se van publicar les dades d'aquesta empresa tan fantàstica, que és Sigma 2, en els quals, evidentment, l'esquerra guanyava de cara, no sé què putes, aquest senyor feia una cara de content enorme. És a dir, al cap de 5 minuts, l'home va entrar en un estat de depressió profund, perquè la realitat no significava res de tot això. És a dir, És a dir, la gent, en el final, és més sensata del que imagina. Sensata vol dir que estigui d'acord amb ell. Vota més en criteri, que evidentment hi ha elements sensibles, evidentment que hi ha elements sensibles, i vota molt negatiu. Bé, molta gent del PP, jo ho explico, ara després feu-me el que vulguis. És a dir, possiblement no està d'acord el que ha fet el senyor Rajoy, en les pensions, en els imposts i tal. Però, clar, què diem venut? A través de les enquestes, programes de televisió, i també d'això, han venut de que hi havia un perill pròxim, que aquesta banda de locos vos passar per davant.
Los malos, deia.
Claro. Per tant, és dir, quan que estaven pròxims, encara pitjor, va dir, no, vaig a votar, sigui si com sigui, se van els locos. És que això, per tant, ha estat una estratègia equivocada de posar, és dir, agonem nosaltres a vendes per ell. Ha estat una equivocació. I segona cosa, també el que la gent no accepta són solucions màgiques. És a dir, bé, no que no pot ser que m'ho intentin vendre, que un sigui blanc, negre, blau, és l'únic que té la solució. Això la gent ja no ho entén. És a dir, i per tant, hi ha hagut també mensatges, és a dir, unívocs. O nosaltres o ningú. Però s'ha fet per un costat i l'altre. I tot això, al final, no afegeix vots. I això és el que és... ara, en aquests moments, i me sap greu, company meu, està en una espècie d'estat depressiu, perquè encara no entenen el que ha ocorregut. I el que me preocupa per futur, és que hi ha que fer un paquet d'autocrítica. No anar amb una... i vengui, paguem-nos l'hòstia, no. Però un pot d'autocrítica, sí. No poden dir que els resultats que hem perdut, parlen en general, perquè la culpa del tenen els altres. Escolti, també poden pensar, si nosaltres ens hem equivocat en qualsevol cosa, no? I crec que està en un moment de traumatitzat, perquè el món no s'ha acabat. Per exemple, Podemos és un partit que ben bo que això de quedar-se... Si no estem equivocant. Evidentment, ja ha sigut molt de greu aquests resultats, però podem continuar en el mercat. Per tant, és dir, no ha acabat la història. Per tant, no podem entrar en un estat depressiu total. És dir, ara s'ha de plantejar, amb aquest nou escenari, quin paper ha de fer.
Aquesta...
Perdoneu, que he fet una reflexió poc.
No me'ls demanis perdó.
No. Perquè no vull fer discursos teòrics i em fa vergonya a mi mateix.
Jo te convido que escoltis aquesta cançó que ja ha sonat en aquest programa, però arrel d'aquest Los Malos que va dir Rajoy dies abans de la campanya m'ha fet recordar amb la lletra de Mal Español, de Love of Lesbian. Tot en el final parla de la CIA que ens espia. No sé si això t'ha recordat algun episodi periodístic que ha aflorat en les darreres setmanes sobre un ministre de l'Interior. Escolta, han dit per les xarxes alguns tuitaires que al PP li han faltat 3 o 4 casos de corrupció per tenir la majoria absoluta. Estàs d'acord que no, Antoni, amb això?
Jo crec que fa temps que no ens hem donat compte que estem en la corrupció ja forma part del nostre paisatge i per tant no té cap càstig. Fa temps d'això, no és ara, no estem equivocant. És a dir, si el PP va ser castigat pel de Cavallet de Balears, no va ser per fet de corrupció, se va ser per una sèrie d'històries estranyes del senyor Bussat. És dir, que no, senyor, ens equivoquem. És dir, la corrupció políticament no té un cost important. És que més evident el balanci. Perdona, és que el balanci és espectacular. Bueno, per, a més, una altra cosa. S'ha arribat un moment que comença a haver una cultura, és dir, pàtria, de que es fet que se va, es tio que va ser polític, evidentment va poc anar al mes. Però si no és color. Sí. No, no, perdona, perdona, sigui del color que sigui. I a més una altra cosa, i que el senyor te diu, però és que jo faria el mateix de qualsevol modo. I segona, no m'ho donen compte, ja sé que ja som els primers que no ho faig, de que, perdona, quan ve un fontan aquí meu i diu con IVA o sin IVA, dic sense IVA, que som els primers que dic sense IVA. Però això són petites corrupteles, eh? I per tant, estem vivint en un món en el qual la corruptela té cartes, cartes de ciutadania. Així de clar.
Amb la veu anglesa de Robert Smith, ara és el moment de parlar amb Estela Maris. Com estàs, amiga?
Bueno, estamos. Yo tengo algo que decirte, Filip.
Has vist avui,
veo que te estás tomando el té que te recomendé para
sí,
los nervios.
El depurativo, sí.
El depurativo. Me sí. parece muy bien. Depura la mente y el cuerpo,
pasa
como
que
vos sabés.
Estic mort de fam. No sé com ho he de fer.
Todo no puede ser, Filip. Un poquito de paciencia, todo no puede ser. Primero el primer paso y luego ya va el segundo. Yo tengo algo que decir, Filip. Ya sabes que el proceso postelectoral no es tan comentado como el preelectoral, ¿viste? Pero
sí,
es
señor.
Igualmente muy estresante y se debe trabajar también, ¿de acuerdo? Independientemente de los resultados de las elecciones, debemos respirar hondo, relajar la parte abdominal justo acá, en el diafragma, ¿vos sabés, Filip?
Ah, sí, senyora, sí, senyora.
Muy bien, muy bien.
Però és una bona recomanació, però en el teu centre, Urban Coxis, imagino que aquests dies hi haurà més gent, no?, que hi haurà acudit, sobretot després de les eleccions.
No, no te lo puedes imaginar.
Que cerca una pau interior, no?
Sí, yo por una parte, si pensara en el negocio, me gustaría que hubieran elecciones cada 4 días, porque estaba lleno, ¿no? Lo sabes tú bien, Filip. Y a todos les he dado gratis 2 gotitas sublinguales de cardo cochinero, pero una gotita de aceite de alcachofa californiana que mantiene las neuronas sanas después de las elecciones, evitando el nerviosismo, Filip. Son los mismos síntomas de después de haber recibido los regalos de los Reyes Magos, que sientes muchos nervios antes, pero cuando los tienes, no era para tanto.
Sempre, sempre passa això, sí. A les eleccions hi ha un efecte, sí. Xavi Canyelles. La Moca, com anem?
Ara el duc, la Moca.
Sí, el duc,
com
no, esteu? Però te volia comentar,
sí,
Xavi, te volia comentar que és cert això de,
sí, no, no,
del
Reis.
Sembla, és com un poc el que passa a les eleccions aquí a Espanya.
O també exàmens, no? La selectivitat, te presentes allà, molt de nervis, molta preparació, moltes assignatures, bé, bé, i llavors, independentment de que suspenguis o no, ja, és com un relax mesclat amb... no sé.
Però el dia de reflexió, sí, el dia abans de les eleccions, sí. Per molts espanyols, sobretot aquells que visibilitzen el seu vot, perquè això, Toni Tarabini, ho hem de tornar a dir, els votants dels PP no ho diuen que són del PP, i el votant d'Esquerra ho diuen 10 vegades.
Això mateix.
I jo quan vaig pel carrer, sobretot aquests dies, observ més encara les persones i dic, mem, aquest deu ser del PP o no? Perquè és així, perquè és així, perquè no, no visibilitzen tant, no exterioritzen seves...
El mal de sebre, si
el fet que siguin del Partit Popular.
Però t'equivocaràs molt.
No sé si l'amo que ho és del PP o no.
Sí. No, jo som de SAP.
De SAP, sí. D'acord.
Jo me'n record en aquella època que era molt més fàcil antes. Hombre, votaves AP o el PSOE, els socialistes, i si no sabies en quin dels dos, au i do, en Suárez.
Escolta, això en aquestes passades eleccions, si abans no ha passat, però se deia que s'acabaria aquest bipartidisme de PP i PSOE, però no. Ha continuat existint.
No, són els dos partits principals, encara. No existeix ara. Ara hi ha quatre forces que tenen algo que dir i tenen algo que fer feina i sí que hi ha discurs.
Però deien que el PSOE seria
que seria arrasat.
Absorbit, el sorpasso.
El sorpasso no, aquest no s'ha produït, però ha desaparegut el bipartidisme, tropa, això sí. Ara, sempre si un és d'esquerra o de dretes és tan impossible com sempre si un és un assassí o no.
No.
Com estava aquella pel·lícula...
Si va amb una senalla de palla, no és de dretes.
Ah, bueno, sí, això tinc bo.
No, perdona, jo he vist en enviar el Canyeres amb una senalla de palla.
Bé, però
i
era... Era per protegir la nostra.
Ah, va,
coses.
Va, clar.
Jo me refereixo a un estudiant de filologia catalana amb una senalla de palla plena de xapes.
Però més perquè filologia catalana que la senalla.
Sí, també. Segur que no. En canvi, veus, jo què sé, un banquer vestit de smoking, engominat i fumant un puro, i sí, segur que és de
dret. Estic d'acord amb tu, perdona, que en aquells moments, és a dir, per això que estem en moments complets, antes era molt fàcil, diguem, marcar una s'esquerra i una s'esquerra. Evidentment que és, però no és tan fàcil, eh? És una espècie més transversal, eh?
Sí, doncs hi havia una pel·lícula que anava a dir, que se deia Assassinat en 9 mil·límetres, en la que, en el final, l'assassí se descobria i li deia, deia què pensaves, que seria horrorós, jo sóc una persona normal però sóc un assassí, o sigui, que és molt difícil saber de què pensa una persona només sense cara.
Però què passa, que tanta cosa però si todo sigue igual, tanta selección
la selección rula, claro. La selección va estar eliminada, ¿no?
¿Qué selección? Pues lo que sea, esto de coger lo político y de... ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pero si hoy debemos comer igual que ayer y que mañana. Y el polígono que no siga aquí mismo, polígono, pues ¿para qué? ¿Dónde están los cambios?
Però no se trata de canviar aquestes coses, sinó saber, no?, d'un canvi de sistema, de millorar el sistema.
Bueno, déjate de sistema y de mejorar. A mí lo que me interesa es mejorar el nuevo sistema operativo del móvil que pronto saldrá a la venta y que voy a poder hacer los selfies en 3D, Filipín. ¿Tú sabes lo que es esto en 3D?
Ja.
El sistema, cada sistema, a ferba les enviaria tots aquests jovenets que fan de poletes, punyetes de sistema. Au.
I que se passa en Toni Tarabini, sociòleg, el dia davant el seu smartphone, aquests polítics, i a la televisió, que si La Sexta, que si 4, que si Telecinco, Televisió Espanyola, i al final això no són més vots.
No, què te deia? Aquest gran teatre, que m'ha pres bé, forma una part, és un espectacle, pot significar qualsevol vot, però no canvia el sentit de vot global, no és vera, ens estem equivocant. És a dir, ni les enquestes, ni el teatre, ni la televisió, ni perdona les xarxes.
Ha estat una
tot
mena...
Tots són elements que fun... Una altra cosa, vull dir, només una cosa que
sí,
no pot dir en Brexit. Bé, estem en un referèndum, es fundamentalment sentiment. Perquè, clar, te diuen sí o no d'una cosa complicadíssima. I, per tant, tu al final decideixes per sentiment. Lo qual ocorreix, i sobretot, hi ha molta gent que diu que això del referèndum massa important, el resultat és lo de menys. I quan tu surt el resultat no previst, després s'arrepenteixen. Perquè veig sabors que tothom deia que guanyaria a favor d'Europa amb petits matisos. I ara hi ha gent que està coionada, inglesos, perquè ha guanyat no, ells ben votat no. És un tema alert en els referèndums, eh? És a dir, referèndums és una simplificació, és a dir, o tant sí o no, és una simplificació,
sí.
Tant votes per sentiment, no perquè hi ha una sèrie d'arguments que no.
Però bueno, està molt bé això de votar per sentiment.
No, sí. No dic que estigui negatiu, eh? No dic, però després, per favor, no mos arrepentiguem dels resultats.
Bueno, si ha estat de cor...
Pues... No, però després no faguem ara com els inglesos que volen fer una segona votació. No, me sap molt de greu. Vostè, quan va plantejar aquest referèndum, havia de saber què plantejava. Perquè el sentiment és fonamental.
I la Unió Europea s'ha estat molt contundent aquesta passada setmana amb els anglesos, ja fins i tot no els deixen ni entrar a la Comissió Europea, a Brussel·les. Fem una petita pausa en aquest cactus i en tornar a recta final del programa, la cançó d'en Sebas, i després Històries en Cactus, amb en Xavi Canyelles.
El programa que escoltau va ser emès el 29 de juny de 2016.
Cactus a Ivetres Radio.
Apura el verano hasta el final con Halcón Viajes y Balearia. Viaja a la península con Balearia desde 24 euros y con tu coche desde 90 euros. Precio residente por persona y trayecto. Información y reservas en Halcón Viajes. Balearia, no hay verano sin mar.
Aquest mes de setembre, IB3 dona una mà a EducaClown, una ONG que té com a objectiu principal educar, motivar a través del joc i millorar la vida i la inserció social dels nens i adolescents que viuen als centres de les llars d'infància. Entra al web educaclown.org i fes-te'n soci. IB3, tots donam una mà a EducaClown. IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Pollença, 101.1.
El programa que escoltau va ser emès el 29 de juny de 2016.
A IB3 Ràdio. Cactus.
Això arranca o és així sí, tot el temps?
Arranca i arriba.
I arriba.
Perquè té una força increïble. Això és un disc que se diu Patinar sobre la llengua, Sleep on the Tongue, de White Snake. I bueno, música escrita per John Sykes, que el guitarrista que havia de tocar aquest disc, però no va per ser, se va fer mal una mà, no pareix. I varen contactar un dels més reconeguts guitarristes del moment, Stevie Vai.
Stevie Vai.
Estem preparant l'adveniment d'aquest home.
El guitarrista dels grans solos, inacabables, inassolibles.
Bé, és un guitarrista molt, molt músic, ell és músic sobretot. El que val és la cançó, no és d'aquests solos de blues que... No sé això, és a l'enrevés. És un guitarrista que vendrà al Trui Teatre al començament del juliol que ve, i el recomanem a tothom, sobretot en els adolescents que volen, que volen tenen aquella energia i la volen omplir, que vagin a veure aquest home que ja està un poc més vellor. Han passat 25 anys del disc que tocarà, però segueix sent un home molt, molt sensible, molt bon músic. Did you control your destiny? Take me with you, take me far away, and lead me to the distant shore. Sail your ship across the void, spread your wings across the sky.
Aquí seguim a la sintonia d'IB3 Ràdio, no de Rock FM, eh? No vos equivoqueu. Amb en Sebastià sí. Salom, amb Antoni Tarabini, amb Alexandra Palomo, amb en Xavi Canyelles, i amb aquesta cançó de...
Sí, la cançó és de White Snake.
White Snake.
I parla de que tu ets l'únic que pot governar el teu vaixell de vela. I pots, allà, pots anar allà on vulguis, has d'agafar el timó i anar cap allà. Això vol dir que a lo millor en les urnes també ho podries aconseguir, no? Com a mínim vota, no? I després anem cap a una banda salta.
I aquesta guitarra que sentim de fons és la de Stevie Ray, del qual en parlarem en els pròxims programes. Sí. Perquè és un músic que s'ha de reivindicar, i a més, amb l'excusa que serà aquí el dia 20 de juliol.
Cactus, cactus.
Afinava la guitarra, sol cruixent a l'exterior, l'autobús aminorava.
Avui, Xavi Canyelles, per acabar aquest cactus, ens centram en la paraula. Fem un poc d'etimologia.
Sí, exacte. Mireu, la paraula cactus deriva del grec, cactos, en ga, en aquella època en què les figures se rompien, les faltaven braços, etc. Resulta que el terme usat pel filòsof Teofrast va ser aquest mateix, cactus, per referir-se a un card espinós que creixia a Sicília i a altres bandes, evidentment, no? A la zona mediterrània. Com sabem, també existeixen nombroses referències a aquesta planta en els textos clàssics. El nom grec cactus va passar llavors ja directament a llatinitzar-se, com sabeu, sense canvis evidents. No s'ho varen complicar massa, no s'ho varen pensar, de manera que en Plini el Vell, per diferenciar de Plini el Jove,
així
de fàcil, derivant del terme cactus, va, diguem, fer sorgir cardus, que seria en llatí, que ha donat lloc a la nostra paraula card, i en castellà també cardo.
Cardús, que és un llinatge, també.
També.
Carlos Cardús.
I també hi ha Cardús.
O Salvador Cardús.
Cardaire, hi ha moltes paraules que venen d'aquí.
I Cardà,
també.
Cardà no té res que veure amb això, no?
No, i carxofa. Perquè, mireu, durant l'edat mitjana, el terme cactus s'usava per anomenar la carxofera, també. Que, per cert, és un card, com sabeu. I això va ser així durant molt de segles, fins que arribà al sistema natural de nomenclatura dels éssers vius, del senyor Carl Ritena von Linnaeus, més conegut com el Linné.
Sí.
Aquest suec, el 1753 aproximadament, va publicar la seva gran obra Species Plantarum, o sigui, les espècies de plantes del món, i va descriure 7.300 espècies de plantes, 22 de les quals considerava com a cactàcies, donant nom a la família de les cactàcies que avui dia coneixem. Però clar, també incloïa els cards, no els cactus que tenim avui en dia en ment. Això va ser molt més endavant quan un altre senyor, el botànic Adrian Hardy, el 1812, ja va definir aquesta paraula com a nom, però només de la família de les cactàcies, de les exòtiques.
Però punxen, siguin
I
una punxen cosa o una altra, punxen.
Unes més que altres.
Sí, els cards també se mengen.
També se mengen.
I són bons, eh?
Les has provat, Toni?
Sí.
A més, bons,
No. Sense res, són boníssims.
Les carxofes, ja dic,
són cactus. Exactament.
I si els deixes fer, fan una flor.
Sí, sí. Ja saps que et xafa, m'agraden crues trempades.
Exacte.
A mi també.
Amb un poquet de vinagre.
Correcte.
De
vinagre, sense molta... No, sí. I per tant,
ara,
també,
com que parlant de menjar, està posant l'audiència d'aquest programa.
Sí, total.
Però no tenim més temps.
Una altra cosa, vol dir, deu ser una cosa.
Sí,
escars, no sempre és negatiu. És a dir, se la sabem adquirir-se, està fan pessigolles.
Això és ben vera. I ja ho diu una frase balear que posa alemany. Card s'expiquen, es medusa taquen.
Ok. Acabam aquest cactus amb un grup anglès amb molta energia i un grup a reivindicar i que també Sebastià Salom haurien d'escoltar els joves. Són The Who amb aquest What Fullen Get What Man, o sigui, ho diré bé, man. Won't Get Fullet Again. És que ara que no estic a la Unió, no està a la Unió Europea, a la Gran Bretanya, ja no,
claro.
No parla anglès tan bé.
No, però sí, visites Gibraltar i parlaràs anglès.
Sí. Pot ser que signifiqui, vols enamorar-te de nou, vols perdre el cap.
Exacte, Alexandra Palomó, gràcies.
A tu.
Fins a la setmana que ve.
Fins la propera, i tant.
Toni Tarabini, sociòleg.
Ei.
Fins ben aviat.
Estic content de veure's vos i de veure's conegut a vosaltres dos.
Igualment.
Ara, a part, si m'ho faig aquí o no, quan ens trobem per esquerrer per demanar per una cervesa a quants del món, no?
Ja ho crec.
No, perquè mos coneixem.
Sempre seràs el nostre Sean Connery.
Yeah. Ei, ala! El Sean Connery que va votar a favor de...
Podemos.
No, no,
del
Brexit.
Del Brexit.
Ah, sí, és anglès, no?
És conservador.
Era el veterà.
Sí, sí.
Sí, sí,
el veterà votava en això.
Sebastià Salom, fins la setmana que ve, a veure si posam una cançó de Steve Vai que m'has ensenyat aquesta setmana.
Sí, sí,
que
no sigui tan monòtona.
Sí, sí, sí.
Monòtona.
Que arrenqui.
Tenim paciència. Ho has dit tu, eh?
Te dava una mica la de Slipot de Tons, però arriba i arriba bé.
Saben que l'entén, hombre?
Hem de saludar també Odia de Buena Dorothy, que també ha vingut.
I'm very disgustation perquè ha salt del bridge. Jo no he pogut votar a Londres perquè estic empatronat a Quim Mallorca. Però jo vull
votar... Ha perdut un 8% ja de les seves pensions, del valor.
No ho sé, he votat els partits animalistes.
Ah, molt bé. Diuen que va un sorpasso, per cert, de sobirania per les illes, al PACMA.
Sí, sí, sí. Això és un sorpasso importantíssim, eh? Estic content.
Vinga, Toni, ara seguim parlant aquí de fora, que són les converses interessants. En Miquel Soler ha estat el control de realització. Nosaltres tornem la setmana que ve. Adeu, saluts!
El programa que heu escoltat passa a més el 29 de juny de 2016.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 12.